Nascuda a Barcelona, ha viscut al Vallès des dels 18 anys. Primer a la Universitat Autònoma de Barcelona mentre estudiava i ara a Sant Cugat. Campiona d'Espanya de waterpolo, química, llibretera i política de trinxeres. Avui volem conèixer una mica més totes les etapes de la vida d'Esther Alós, presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat. Esther, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvinguda.
Gràcies.
Disposada a passar una estoneta a la ràdio?
I tant.
Sí? I explicar-nos totes aquestes coses que fas?
Sí, a veure.
Que no sabia jo que eren tantes.
Bueno, el que puc.
Tu ets llicenciada en química, però avui sortirem dels laboratoris per conèixer la teva trajectòria una miqueta pas a pas. Passem de la bata blanca al banyador. Com neix el teu interès pel waterpolo en un moment que era pràcticament un esport desconegut?
I tant, mira, doncs neix perquè jo tinc un germà gran que comença a nedar a la Natació Barcelona quan encara no es podien entrar ni les dones en allà. Hi havia un petit reducte de nedadores i el meu germà va començar a nedar allà i jo, doncs, com que bueno, a nivell familiar doncs, anàvem a les competicions, començo a nedar en allà. Però per mi nedar era molt avorrit. M'agradava més l'esport en equip i llavors en el Natació Barcelona no em feien i llavors passo al Mediterrani que sí que en tenen. Quan el waterpolo femení no era, vamos, ni el que és ara, però bueno, molt contenta de ser una de les pioneres d'aquest país, perquè jo quan parlava del waterpolo em deia: ah, però tu fas lo de los caballos. O sigui, imagineu-vos, us estic parlant de l'any 92, 91-92.
Sí, lo de los caballos però con agua, no?
Sí, sí. Sí, molt diferent avui en dia.
I això, què era, 14 anys?
Sí, sí, 14-15 anys començo al waterpolo i no el deixo fins als 32, que em quedo embarassada.
Et va agafar fort, doncs?
Bueno, m'agradava. És un esport que és molt dur, però és un esport que, quan el coneixes, és un esport que és noble, no és tant com la gent es pensa. Sí que hi ha molt contacte físic, però hi ha molt equip i és un esport que al final es piten moltes faltes. Jo el trobo que quan el coneixes no és el que la gent veu fora l'aigua, o sigui, és molt diferent.
O sigui, té una mala fama també, com per exemple el rugby, que en realitat quan els descobreixes no ho és.
Exacte, jo crec que sí, que hi ha molt desconeixement per part de la societat sobre les regles i sobre el que es pot fer i el que no es pot fer. Sembla que ens puguem apallissar lliurement i això no és així.
I com arribes a ser campiona d'Espanya?
Doncs, bueno, perquè el Mediterrani en aquell moment era el punter i com que jo entro en allà i entreno 3 hores i mitja diàries cada dia, doncs evidentment doncs ens fem campiones d'Espanya. Després el relleu va passar durant molts anys al Sabadell, que ara pues, continua doncs, aquesta bona ratxa que tenen.
I com combinaves la vida escolar amb la competició?
Doncs van ser anys molt durs. Jo recordo, doncs, això, em van alliberar de fer educació física, però de res més, i van ser anys molt durs. Crec que em vaig forjar molt en l'esforç perquè, evidentment, fèiem entrenos molt, molt durs i tenia que estudiar, i llavors doncs, vaig agafar també una carrera que no era gens fàcil, i per tant, doncs, em vaig curtir bastant.
Però tu et plantejaves dedicar-t'hi professionalment?
No, perquè llavors el waterpolo i femení, malauradament, era un etern desconegut. O sigui, només es coneixia el masculí gràcies a l'Estiarte, però era un esport minoritari i no hi havia gaire més recorregut.
Finalment, acabes deixant la competició. M'has dit perquè et vas quedar embarassada?
Sí, perquè llavors, quan ja deixo el Mediterrani, que de primer nivell, doncs vaig al Waterpolo Universitat Autònoma, que competia en una lliga més fàcil, i per tant, doncs, puc continuar entrenant sense tenir que entrenar tantes hores, i llavors, doncs, bueno, ja acabo la carrera, començo a treballar, però jo continuo jugant fins que em quedo embarassada i, evidentment, doncs, ja ho haig de deixar.
I ara no t'has plantejat tornar-hi?
Sí, algun dia tornaré.
Ah, sí?
Sí, ho tinc... Bueno, ja ho tenia en ment i va arribar el Covid i hi havia un equip a... Bueno, és que això no sé si toca dir-ho, però bueno, hi havia un equip a Sant Adrià que estàvem dient, va, doncs amb unes amigues, va, doncs vinga, tornem a tocar la pilota, i els hi va caure el sostre junts abans de la Covid. I per tant, és allò com que estic agafada a tornar, però tornaré algun dia, em fa molta il·lusió.
I que sigui per...
Per tocar la pilota.
per passar l'estona. Sí, sí, i tant. A l'esport no t'has dedicat professionalment, però tens una trajectòria laboral intensa. Tu ets llicenciada, com dèiem, en química, però una de les teves primeres feines va ser la de llibretera al Corte Inglés.
Sí, de Sabadell, al Corte Inglés de Sabadell. Jo estudiava a l'Autònoma, llavors, doncs, entre setmana treballava alguna tarda i també treballava els caps de setmana. I a vegades al migdia me n'anava a jugar, eh? Vull dir, vaig arribar a fer coses d'aquestes que ara penso, mare de Déu,
aleshores... Com podia.
Sí, com podia, però bueno, és evident que quan ets jove, doncs pots amb tot. I sí, va ser una etapa molt xula de ser llibretera, em va encantar.
Perquè a tu t'encanten els llibres.
A mi m'agrada llegir, sí.
I quina sensació tenies estar envoltada de llibres?
Doncs aprens molt, i quan la gent et pregunta, doncs evidentment tot és informació, i a més quan arribes a poder recomanar un llibre, és com, buf, que xulo, no? Perquè, i després et torna aquell client i et diu, ei, que em va agradar molt el que em va recomanar, i dius, ala, que xulo, pues no sé, jo crec que és una de les feines més gratificants que he fet.
Més endavant tornes a l'Autònoma i ho fas per treballar als laboratoris.
Sí.
Què és el que feies allà?
Feia i faig. Jo continuo treballant a l'Autònoma.
Ui, res, ha caigut un auricular.
Sí, continuo treballant a l'Autònoma i he passat per diferents departaments. I bàsicament el que jo faig és dono suport a moltes vegades a investigadors que necessiten, doncs, paràmetres químics, a interpretar-los, a ajudar-los en les analítiques, a preparar, doncs, les anàlisis, i llavors, doncs, ara mateix estic a veterinària.
I dels microscopis i les provetes arribes, també tens temps per arribar a la Junta de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Entres a formar part de l'associació a partir d'una conversa que es produeix a on?
A la perruqueria.
A veure, explica'm-ho això.
Doncs jo estava a la perruqueria, jo havia ajudat a l'associació Anita a fer un concert de càncer infantil, perquè és una de les coses, doncs, amb les que estic més sensibilitzada, i li estava explicant a la perruquera. I ella em diu, si conec a la Marta Martí. I jo li dic, no sé qui és. I em diu, pues és una senyora que fa molts anys que és presidenta d'aquí, i jo la conec i li parlaré de tu. I així va ser.
Li va parlar de tu i ja no va caldre res més.
Bé, la senyora Marta Martí em va trucar, ens vam veure, vaig passar a col·laborar, doncs, amb ella fins que vaig estar gairebé 2 anys, però llavors, doncs, ella, pues, per edat i perquè ja portava molts anys. Evidentment, doncs decideix que fa un pas enrere, i llavors, doncs, ho diu en un sopar. I jo, pues, en aquell sopar no sabia res, però després, pues, vaig pensar que sí, que tot el que ell havia aconseguit, doncs, s'havia de mantenir, i que, bueno, que la causa s'ho valia, i per tant, doncs, ho entomo, faig una junta i fins avui.
Amb quin objectiu agafes les regnes de...
Bé, amb un objectiu bàsicament també de recaptar, perquè evidentment l'associació, doncs, necessita diners per poder dur a terme tots els seus projectes, però el meu objectiu també era molt sensibilitzar la gent i fer conèixer l'associació, no? Jo, qualsevol acte, jo i les persones que formem part de la Junta, que fem, sempre pensem que hi ha d'haver-hi un valor afegit, no? A que la gent posi diners. La gent posa diners, però també, doncs, els hi hem de transmetre uns valors, hàbits saludables, esport, i d'alguna manera tot el que fem intentem sempre que tingui, doncs, aquesta connotació de més a més.
Ara estava pensant la importància de l'esport, sobretot quan es fa des de petit, no? Tot el que després t'ajuda, no? en la teva vida, perquè no deixa de ser un trasbàs del coneixement que tu adquireixes de petit a través de l'esport, no? En actitud, en manera d'afrontar la vida.
Doncs mira, ara, si vols que t'expliqui un projecte, quan estaves parlant pensava, no? Doncs, suposo que coneixeu el torneig de Enganxa't als bons hàbits, que es feia d'adolescent.
Sí.
Jo el liderava el Joan Carles des de la penya blaurana, però ell i jo, pues, som molt amics, i de fet ell és un dels culpables que jo m'hagi ficat en tots aquests fregats, perquè ell em va conèixer que jo explicava contes a la guarderia, a l'escola bressol del meu fill, llavors, doncs, em va em va dir, vinga, doncs m'ajudes amb la festa de la infància, m'ajudes amb el torneig nocturn. I en aquest torneig nocturn que es feia, bueno, aquest any malauradament no s'ha pogut fer, doncs es donaven aquests valors, no?, als adolescents, que realment, ostres, l'esport, si has practicat esport des de petit i des d'adolescent i no el deixes, tens bastantes menys probabilitats de tenir, doncs, enganxar-te en diferents, doncs, substàncies, i els teus valors són molt, molt macos, i jo és el que espero pels meus fills, està clar.
Hi ha algun motiu personal en el fet que tu estiguis vinculada a l'Associació contra el Càncer?
Bé, motiu personal, quan m'ho pregunten, mira, jo tenia una amiga que va morir de càncer quan tenia 25 anys. Era una noia que va venir aquí a fer l'Erasmus, es deia Roberta, i bueno, era italiana, i ens vam fer, bueno, com si diguéssim, culimerda. I clar, en aquells anys, doncs, no era tan fàcil mantenir la comunicació, però tot i així la vam mantenir molt, no? I quan jo, doncs, m'entero que la Roberta té càncer de pell, li queden 3 mesos i, bueno, i es mora. I sempre l'he tingut molt present a la meva vida, saps? Perquè sempre he pensat quantes coses ella ha deixat de fer i jo quantes coses he fet, no? I quan tinc un mal dia, sempre penso en ella. És com un referent, no?, de dir, jolines.
Et dona força.
Sí, molta. Molta, molta.
Què suposa estar en contacte amb gent que forma part de l'associació, no els col·laboradors ni la gent que forma part de la junta, sinó a la gent a qui us adreceu, amb qui treballeu? Què suposa compartir els seus neguits, les seves preocupacions?
Pues suposa un bany de realitat, que jo sempre penso això, que no sóc jo qui els ajuda, sinó que ells moltes vegades m'ajuden a mi, no?, a entendre, doncs, que això, que la vida són 2 dies i que hem d'espavilar, no? Llavors, moltes vegades em diuen, ostres, però clar, quins drames, quin no sé què. Bueno, és que la vida és així, senyors, vull dir.
No és un camí de roses, no?
No, per ningú, no? I per tant, bueno, mirar la tele i intentar evadir-te no farà que no agafis una malaltia, no? I per tant, jo intento encarar les coses de cara, i per mi, ostres, una persona que té una malaltia com aquesta, i a vegades, doncs, em demostren que són uns lluitadors, i jo vull estar a prop d'aquestes persones, clar que sí. I si malauradament, doncs, algun dia, doncs, passa, doncs, evidentment, però és que ens passarà a tots. O sigui que, no sé, és aquesta sensació de dir, jo no tinc por de tenir aquestes persones a prop, al revés, vull dir, m'aporten molt.
Per cert, que avui he descobert que també t'has introduït en el món de la política.
Sí, bueno, una cosa, a la vegada, quan estàs fent activitat social, doncs arriba un moment que trobes, doncs, amb la política, no?, perquè és com un pas més, però jo soc política de trinxera, eh?
Ja ho explicàvem al principi. Però política de trinxera què vol dir? A veure, explica'm.
Bueno, jo entenc la política com un servei al municipi, com un servei al ciutadà, i per tant, doncs, a vegades, doncs, en tots els polítics, doncs, se'ns titlla, i més avui, no?, d'això, no?, de que som uns vividors, o... Però jo m'hi considero, vull dir, jo estic afiliada, no tinc cap càrrec remunerat, però jo penso que polítics és vocacional, i des d'aquest aquesta vocació de servei és des d'on entomo jo la política i des d'on la vull canviar.
I m'han dit que ets coordinadora de política municipal de la comarca del Vallès Occidental?
Sí, des de fa una setmana només.
La zona de Sabadell?
Sí, perquè el Vallès Occidental està dividit com en dos, com que tenim dos cocapitalitats, doncs s'ha com dividit.
I ja has començat a fer coses, o...?
Bueno, he començat a fer trucades, clar, per veure com estem i cap a on anem, i una mica sí. S'ha de fer molt territori.
Ara m'has d'explicar per què hi arribes, perquè, clar, igual que el tema de la perruqueria que et va portar fins a l'Associació Espanyola contra el Càncer, en aquest cas, també una situació molt concreta t'ha portat al món de la política.
Doncs sí, mira, jo sempre dic que durant molts anys doncs jo vaig fer això, no? Delegada de la classe, vaig ser capitana de l'equip, bueno, estava a l'AMPA de l'escola dels meus fills, però no, els polítics me'ls mirava de costat, no? Com molta gent, no? Dient, bueno, pues sí, però no... Bueno, una persona que havia fet una carrera científica, pues allò està ple de gent que és advocats, des de, i no ho estic dient despectivament, però evidentment no era el meu camí, no? Llavors, doncs, quan entro a l'associació, doncs a moltes ciutats es fa una cursa contra el càncer, i jo veig que Sant Cugat, que Sabadell la té, que Terrassa la té, que es Barcelona la té i que nosaltres no la tenim, no? I llavors, doncs, em plantejo que la vull fer. I, bueno, pues ho demano a l'Ajuntament i, bueno, hi ha una negativa. Llavors, jo, bueno, hi ha una negativa pel que sigui, perquè no consideren que s'hagi de fer, per, bueno, pel temps, per lo que sigui, no? I llavors jo, doncs, m'emprenyo, perquè veig que és molt complicat a vegades com a persona arribar...
Et trobes una paret, no?
Sí, em trobo una paret. Llavors, personalment, faig una avaluació de dir, bueno, és que potser és el moment de que comencis des d'on realment es poden fer moltes més coses. Des de l'activisme se'n poden fer, però evidentment són coses petites. Des de la política es poden fer grans coses. Llavors és quan jo li plantejo a la meva parella, bueno, al meu marit, i li dic, ostres, m'agradaria participar més activament en política, no? I llavors em diu, bueno, tu sabràs on et fiques. Però realment em diu... i als meus amics, i em diuen, ostres, Esther, possiblement és un pas que tu amb la teva personalitat hauries de fer, i la faig.
I t'han rebut amb els braços oberts.
Bueno,
t'estaves esperant, em sembla, no?
No sé, home, jo estic molt contenta de col·laborar, he trobat grans persones, però evidentment la política és dura.
Ja m'ho explicaràs.
Ja t'ho explicaré.
A banda de gaudir de la teva feina, també tens aficions, com per exemple viatjar, i feu una cosa en família que és l'intercanvi de cases amb persones d'altres països.
Sí, sí.
I què tal l'experiència?
Doncs sempre l'explico. És molt diferent el que tu et penses. Si tu tens aquesta concepció de llatins, no? De mi casa, les meves coses i què em tocaran i això, i quan fas el primer intercanvi en una persona que és nòrdica i que, vamos, que té bastant més diners que tu, però no són els diners, és senzillament aquesta educació de respecte vers les coses. Doncs jo me'n recordo que la primera vegada que vaig fer un intercanvi vaig anar a Canadà i, bueno, vaig deixar la meva casa que semblava un quiròfan, no? Vull dir...
Impoluta.
Impoluta, per... Ai, vigila i a veure si em toquen i tal. I quan vaig tornar vaig dir... I vaig veure que com ells havien deixat la seva casa amb tota la naturalitat del món, no? De deixar la seva roba allà sense... Bueno, sense pensar que jo la tocaria.
Sense por.
Sense por. Doncs... realment vaig pensar, ostres, que culturalment ens separen moltes coses. Llavors, jo vull que els meus fills tinguin aquesta visió de la vida, no? De que les coses realment són coses i ja està, saps? I aquest intercanvi a nivell familiar, doncs ens va molt bé perquè establim molts vincles amb les altres famílies. Primer fem alguns Skypes, ens enviem correus, ens ensenyem fotos, vull dir, i quan després fas l'intercanvi, doncs, ostres, deixes una persona de referència que els ve a veure. És una manera de viatjar molt diferent.
I quins països has visitat així?
Pues mira, he visitat Canadà, he visitat Bretanya, he visitat Baviera, també Alemanya, i tenia que anar a Tailàndia, però va arribar el Covid i res, va caure tot.
I sempre experiències positives.
Sí, 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 sí. La majoria de les persones que ho fan tenim experiències positives. Pensa que jo, amb les primeres persones de Canadà que em vaig intercanviar, ells havien fet 11 intercanvis i jo cap. O sigui, jo crec que els que s'arriscaven clarament eren ells. I no... perquè a les pàgines web que hi ha, doncs tu pots deixar un comentari, tu pots parlar-los. No ho sé, és la confiança, jo crec, no? En les persones que s'ha de cultivar.
Clar, tu deies, és que ens separen moltes coses culturalment, no estem acostumats. Jo no sé si hi ha molta gent que faci aquest tipus de vacances, no? Fent intercanvi familiar entre...
Cada vegada més, Sí, nosaltres hem... perquè quan mires la web et surten totes les localitzacions i hem vist que Sant Cugat ha crescut, en els últims 3 anys. Sí, cada vegada més. Jo crec que també és veritat que aquest poble, doncs, té la sort de tenir una comunitat, doncs, internacional molt, molt àmplia, i que probablement molts d'aquestes persones que fan intercanvis siguin de diferents nacionalitats. I, per tant, jo crec que sí, que cada vegada ens estem obrint més i entenent que els nostres mobles d'IKEA, i ara puc dir una marca així, no valen res. O sigui, no ho sé. Jo no sé, quan la gent em pregunta, li dic, però tu què tens a casa? Jo no sé què tenen.
Un tresor.
No ho sé. No sé si tenen molts quadres molt valuosos, però al final la persona que ve no ve a trencar-te el quadre. No ho sé. Ja. És així.
Mira, quan entraves per la porta em deia, que guapa que estàs, eh?
Gràcies.
I és veritat, perquè l'Esther es cuida, em deies, he cuidat la meva alimentació, però a més fas ioga.
Sí.
Sí?
Sí, sí, faig ioga els matins, a les 7 del matí, perquè, bueno, em va començar en el confinament de dir, ostres, necessito alguna cosa que interiorment, doncs, em relaxi, perquè la situació, doncs, era molt estressant per tots, i l'he començat a fer, i la veritat és que comences el dia amb un altre aire, eh?
Sí, és una bona experiència?
Molt, molt. Començar amb ioga al matí, els dies que no ho faig, és com, ostres, em falta alguna cosa, saps?
Quants dies ho fas?
3 dies a la setmana, però clar, n'hi ha 2 que no, llavors aquells 2 dies estic una mica com diferent, ho necessito. És veritat, que el ioga enganxa, jo no m'ho creia, però sí que és veritat que enganxa,
Vaja.
Enganxa positivament,
Ja. Sí, recomanable, doncs. I m'imagino que una de les coses que també ajuden és la música, escoltar música. A tu t'agrada la música?
Sí, m'agrada la música molt.
I t'hem fet triar un tema per tancar l'entrevista d'avui.
Sí.
Qui has triat i per què?
Doncs he triat Charango, Compta amb mi. Primera perquè, bueno, em sembla espectacular, no?, el títol d'aquesta cançó, Compta amb mi, no? Quantes vegades necessitem que ens ajudi algú, i també perquè al meu marit li agrada molt i la porta al cotxe, i també, pues, era un homenatge, perquè val a dir que jo no podia haver fet moltes de les coses si no hagués tingut a ell al meu costat, no? Perquè pensa que jo tinc 2 fills i moltes vegades quan jo vaig a reunions, quan vaig a això, ell és qui entoma els nens, no? I en aquest sentit, doncs, des d'aquí, doncs, agrair-li, i ell ho sap, que ell sempre està en segon pla, però sempre hi és. Llavors, Compta amb mi per ell.
Doncs aquest Compta amb mi que compartirem amb tu, amb el teu marit, i agraïm moltíssim que avui ens hagis acompanyat per fer aquest viatge, per la teva vida. Esther, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tots. Gràcies, Carme.
Que vagi bé. Bona tarda.
Merci.
A l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis compta amb mi. Amb mi quan s'oxidin els dies i si la boira entela els vidres dels teus somnis quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo desfent la neu a dins dels teus llençols, i tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita i si l'esperança et descuida, els mals passos hi haurà uns braços, compta amb mi. I tu i jo en la ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols, i tu